passen 22 minuts de la una. Avui anem amb retard acumulat gràcies a l'informatiu. Són coses que passen. A vegades la tècnica i el directe és el que té, tot i que és un tòpic que suposo que han sentit més d'una vegada. Avui s'ha fet realitat a Ràdio Falset. Tot i així comencem la del vermut. Avui en petit comitè. I jo no us enganyaré. M'agrada. M'agrada que l'última sigui en petit comitè i puguem repassar el que ens espera aquest estiu a la capital del Priorat. Dolors, bon dia.
Hola, bon dia.
La Rosa Gallada ens causa baixa per festa major, una raó que tothom pot entendre, perquè tothom vol disfrutar de les festes majors del seu poble.
I a més és la regidora de festes.
I a més és la regidora de festes. Tenim amb nosaltres el senyor Jordi Puigeu, amb qui volem repassar una mica què ens espera l'estiu a Falset, sobretot per alguns actes que han organitzat des de l'Ajuntament, i també m'agradaria, senyor Puigeu, que parlem de les festes majors, perquè, tot i que no m'agrada parlar de la romanologia, trobo que l'hora del vermut potser sí que en podem parlar, és un àmbit que ens deixa, i a mi m'estan arribant coses que si són molt curtes, que què passa amb la festa major, que no se sap res, que queda un mes i encara no, la gent no sap, i sembla que hi ha ganes de saber. Bon dia.
Bueno, primer que tot, bon dia. Pel que dius de que la gent no sap, bueno, està com cada any pràcticament, vull dir, fins que n'estem damunt no surt el programa i no se sap, però tampoc no és que estigui res amagat. Pel tema que dius que són curtes, doncs, home, si mires quan cau el dia 15, per exemple, és en dissabte, doncs tot es cursa bastant. Sí que bé, clar, que pots agafar, pots posar dies més de festa, pots allargar-ho i dir, pues mira, faig tota la setmana. I dependrà una mica del tipus d'actes que facis, però també has de pensar que un any com el que estem, també el tema de pressupostos, doncs ni l'Ajuntament ni crec que la gent està massa per despeses. Llavors s'ha treballat per fer una festa major de dissabte dia 8 fins al diumenge 18, amb el qual tots els dies hi haurà alguna cosa. O sigui, es començarà com ja és habitual, doncs, amb la cursa popular el dissabte anterior. Pel tema de que també s'ha escurçat una mica els dies més de festa, el correfoc també s'ha passat aquest dissabte abans. De cara a la nit, doncs, es manté el que era o s'anomenava guateque, no sé si encara li diríem o no, però llavors doncs, aquest sí que està una mica pendent d'acabar de redireccionar quin tipus d'actuació es farà aquella nit.
Sorpresa
tampoc. És molt, sí, pots deduir bastant fàcilment, o almenys està bastant retallat el tema de quin tipus de coses pots fer a partir de la una de la matinada, quan s'acabi el correfoc. Però el que no farem serà solapar dos actes. Tota la setmana hi ha actes programats, no tots els dies des de l'Ajuntament, hi ha un dia que hi ha una cosa programada des de la biblioteca, que és una espècie de planetari, que si no canvia la cosa es farà a la sala de l'absis del castell, més que res perquè es necessita un espai que sigui fosc, o sigui, es munta una espècie de carpa i... perquè la canalla conegui una mica com està...
Bueno, canalla i no tan canalla.
Canalla i no tan canalla, però com que en totes aquestes històries tenen una capacitat d'absorbir visitants, per dir-ho d'alguna manera, bastant limitada, doncs jo entenc que primer que tot és la canalla, llavors si els grans hi podem participar o veure, doncs també està bé, no? Uh-huh. És això, tota la setmana hi ha diversos actes, molt encarats a públic jove, més aviat, s'ha de dir, i llavors podria ser que dijous hi hagués alguna cosa també ja començant la festa de grans, per dir d'alguna manera, però encara ho estem acabant de tancar perquè és una proposta d'última hora. Divendres, pues, lo pregó i el ball de començament de festa major, pues, dissabte, l'espigo, la missa major, ball de coques, una altra vegada ball. Diumenge, en principi, hi haurà batalla de flors, si es confirma l'última carrossa, vull dir, tot i que no eren partidaris de fer-la cada any, l'acabam dos anys amb diumenge, hem cregut doncs, que era, i si en curtes, em penso que és una cosa que la gent, sobretot els que hi participen, els agrada. Però clar, també considerem que necessites un mínim de carrosses, i no pots fer una batalla de flors amb dos carrosses. O sigui, se necessiten cinc per anar bé.
S'animem a que participeu i organitzeu una carrossa per participar al...
Exacte.
Així depèn d'una?
Depèn d'una, sí, totes les altres estan confirmades. Hi ha gent que ja és de cada any, que inclús enguany algú havia trucat ja abans de que s'anunciés preguntant si es faria la batalla de flors. S'ha de dir que l'Ajuntament suporta una part important de la despesa.
Crec que com cada any.
Com cada any, exacte. I a part doncs, també posa una bona part del confeti que es gasta. S'ha d'intentar que funcioni una mica, no?
Bueno, si teniu dubtes, a l'altra banda... tot i que sigui l'última, també esperem la vostra participació al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 83-11-35. El nostre tècnic ja comença a agafar cara de son, el que és una mala, mala, mala senyal que vol activitat, i li heu de donar als de l'altra banda que vulgueu participar, vulgueu preguntar o vulgueu ficar temes damunt la taula. Algun n'hi ha d'interessant de tema aquesta setmana i que aquí, a l'hora del vermut, l'hem tractat més d'un dia. Bueno, jo, si em permeteu, hi ha un també... abans he parlat de l'absis del castell. Abans hi ha alguns actes programats, no?
Sí, de cara a la setmana que ve es comença. Ja, a veure, comença una història que és una mica la prova pilot per encarar-ho amb altres anys. Això organitzat des de l'Ajuntament i en col·laboració amb els restaurants del municipi. Teníem intenció de fer servir l'espai del castell per alguna cosa aquest estiu, i doncs ja amb converses abans de la Fira del Vi, això, amb els restaurants, doncs dèiem, hòstia, a veure si podem muntar alguna cosa col·laborada i que pugui ser d'interès, no? I llavors ens ha sortit això de les nits enogastronòmiques, que no és més que un sopar a la sala de l'absis, bastant limitat d'assistents, ho hem tancat amb 50 persones màxim, on cada nit un restaurant doncs fa una proposta de menú diferent a la que té normalment el restaurant, i a part el restaurant mateix ha triat uns vins per acompanyar els seus plats, no? Amb la intenció de que vingui algun representant dels cellers i explica una miqueta doncs la filosofia del celler, una mica la història, una mica el vi que s'està tastant al moment. No és res que hagi d'espantar ningú, perquè jo he trobat gent que diu, hòstia, això deu ser de molt nivell, tampoc no és això, vull dir, està obert a tothom i a tot el públic. I, bueno, són tres caps de setmana seguits, els divendres, comença aquest divendres amb el restaurant Quinol, el següent el Trucafort, l'Àspic, i després el Trucafort. I pretenem això, doncs, donar una miqueta de vida al sector dels restaurants, que de cara a les nits ho tenen una miqueta més parat que el que estava abans, i esperant que funcioni, que l'any que ve, en lloc de tres caps de setmana, en puguem fer més i s'hi sumin més a aquesta iniciativa. Mm-hmm.
El tema del nivell i el nivell econòmic també és exigent.
Bueno, el nivell econòmic també m'ho ha comentat algú, i en canvi algú diu que no, sí, bueno, el preu són 50 euros. De fet, pot espantar una mica, però has de comptar que no vas en un restaurant normal, s'ha de fer tot un equipament i has de posar unes taules, uns gots, un parament que estiguin una mica a l'alçada. El restaurant, com pots entendre, pots de treballar una part al restaurant com si fos taller i acabar allà dalt, s'ha de fer un lloguer d'uns equips de menjar. Pot ser car? No ho sé, si és car o no és car. Vull dir, de muntar no és barat. Vull dir, la idea és no guanyar diners, però tampoc no perdre'n. O sigui, és una cosa que està una mica equilibrada. I veurem com funciona, i doncs, si funciona, doncs bé. Si no funciona, doncs haurem de veure com ho podem encarar de cara a un altre any. Mm-hmm. De fet, tampoc, si segons on vas a sopar, amb segons quina proposta vas a sopar, tampoc no difereix gaire. Si ja comptes també l'espai on vas a sopar, doncs penso que ho pots entendre perfectament.
I els vins
també són vins de primera línia, vull dir, amb això no hi hem entrat en res, però jo quan van anar passant la llista em va semblar, jo estic del món del vi, penso que és una proposta molt bona de vins.
Jo crec que sí que és veritat que podem dir hosta 50 euros, però aviam, és veritat, són unes places limitades, jo crec que és una manera de participar i de comprometre's, no? Vull dir que és de comprometre's també amb la dinàmica del que és el sector de la restauració i el tema del castell. Jo crec que aquells que puguin, que segur que hi ha gent que surt un cap de setmana i se'n va fora i tal, pues que pensin que un d'aquests caps de setmana, no, pues el destines en això, a més d'anar-te'n a un altre lloc, que moltes vegades és a fora de la comarca, pues jo crec que és una bona manera de... Sobretot aprofitant si tenim amics que venen per aquí, que aprofitar la presència de la gent també de fora, perquè és una manera de donar a conèixer un espai i després el sector de la restauració del nostre poble. Vull dir que jo crec que és molt important en aquests moments que estem, pues, que està tot una mica d'hores baixes.
Respecte a l'absis, a part d'aquesta sortida, l'Ajuntament n'ha pensat alguna més? O sigui, com es pot aprofitar aquest espai, sobretot tenint en compte que de cara a finals de l'estiu s'inaugurarà el Castell del Vi.
Exacte, bueno, la sala de l'absis té més, la intenció que té doncs és de una sala polivalent com a per fer convencions, per fer cates a gran escala, per fer presentacions del que sigui, o inclús, per exemple, concerts. I suposo que estàs enterat, també el dissabte vinent, el dia 25, hi ha un concert organitzat per una associació del poble.
Falsa Acció,
exacte. I llavors, doncs, justament ahir vam estar allà dalt veient una miqueta l'aforament. Clar, també és un aforament molt limitat que pot tindre. És el millor lloc per fer concerts? No ho sé si ho és. Vull dir, l'acústica és discutible, l'aforament també és limitat, però bueno, clar, l'espai és el que és i estira molt més del que pot estirar potser el teatre. No ho sé. Vull dir, si té la necessitat de ser per aquests usos, està molt bé, sí, és clar. Vull dir, per l'afluència de gent que va al teatre també la majoria de coses es faries millor en una sala com la de l'absis del castell, tot i que no estigui preparada per fer una programació més o menys habitual. També el que tenim intenció de fer és que sigui una sala d'exposicions amb coses lligades una mica, a veure, estem treballant amb el centre d'estudis a veure si ens sortim de fer un tipus d'exposició d'alguna cosa de qualsevol dels materials o qualsevol línia de bueno, línia tampoc no seria, de seccions, per dir-ho manera, o si és d'història, si és de geologia, si és de qualsevol cosa, doncs intentar veure si quan obrim el castell podem tindre també alguna exposició del que era el centre d'estudis, amb el qual estem en conversa ja fa un parell d'anys, a veure com reorientem el tema de tot el patrimoni que tenen en custòdia, a veure com ho fem.
Perquè el tema del museu encara està...
El tema del museu va per molt llarg.
Estava el projecte de la llei, sí, de barris.
Sí. El projecte de la llei de barris, exacte, però bueno, amb el que tenim a la llei de barris tampoc no... Potser no arribarem a fer un museu com Déu mana, un museu al 100%. Llavors hi ha... Hi ha molta necessitat, abans de fer el museu, dins el propi material, doncs abans d'exposar-lo, doncs s'ha de fer una catalogació, s'ha de fer un estudi, segurament hi haurà peces que s'hauran de conservar. Hi ha molta feina abans, vull dir, la sala de l'absis pot ser una sortida per anar fent coses itinerants, almenys aquesta és la proposta que llançava des de l'Ajuntament. Dic, escolta, vale, agafem un compromís, fem un patronat o una fundació, el que sigui, per assegurar-ho de que darrere del centre d'estudis hi haurà l'Ajuntament que en un moment pot assumir la custòdia de tot el material que hi ha, que la major part és cedit, vull dir, tampoc no és que estigui tot en propietat, i començam a treballar, vull dir, aprofitant la sala aquella, doncs cada 2 mesos, cada 3 mesos, doncs fem una setmana, 15 dies d'exposició d'alguna cosa. Clar, per això és molta feina abans i és molta feina durant i després, perquè és això, és l'emmagatzematge i custòdia dels materials, doncs és complicada.
La llei de barris està a punt de fallar. Tenen informació a l'Ajuntament de com està...
Jo no tinc cap informació que et pugui avançar ara. Vull dir, no és que no te la pugui avançar, és que no la tinc. No? Mm. Vull dir, de fet, ja estem bastant esperançats amb que mos la donguin. I confiem.
Jo sempre dic que no cal dir blat fins que no està al sac. No? Vull dir que he sigut molt cautelosa aquí de vegades que n'hem parlat, perquè per molt que sigui un bon projecte sempre se n'hi presenten més i tal. Vull dir que és difícil... Però tinc la sensació, i no tinc ninguna informació, però tinc el presentiment de que sí que ens sortirà, o sigui que serà un revulsiu per al nostre poble que ens permetrà poder fer un pas endavant molt important, o sigui que però és pura pell, o sigui, així com fins ara he estat durant molt de temps pensant ui, ens la fumarem, no sé què, encara que sigui un bon projecte, tens les il·lusions, he sigut de les que posava el fre.
Home, després de 3 vegades penso...
Aquesta és la quarta vegada que es presenta, sí.
Però se presenta un projecte totalment diferent a el que s'ha presentat.
S'ha treballat molt i amb l'experiència dels altres anys vam dir, home, doncs enguany si mos hi posem, presentem-nos i intentem fer un tiró segur, almenys que no ens ho puguin tombar per falta d'haver-ho preparat.
Bé, recordem que el projecte Falset crec que és l'únic del Camp de Tarragona que s'ha presentat.
Sí, això també és un punt a favor, perquè dius, home, si volen fer una mica d'equilibri, doncs potser...
També ens toca.
Home, senyor Puigeu, tema d'equilibri, l'1% cultural de foment, altres ajuts que hi ha hagut pel castell...
No, estic parlant de la llei de barris, estrictament. Sí, estic parlant de la llei de barris.
Però d'ajuts no es poden queixar.
Bé, tampoc no coneixo com estan en altres llocs. Qui no plora no mama, diuen també, no?
Exacte.
Sí que hi ha molts ajuts, però hi ha d'haver molta feina de veure com es reparteixen o com s'inverteixen aquests ajuts. O sigui, a vegades sentim números que fan una mica de por. Però, hòstia, com pot ser que això hagi costat el que hagi costat, no? Doncs el que s'ha de fer també és racionalitzar molt el tipus de despeses per aprofitar-ho.
Hi ha temes damunt de la taula que hem comentat a l'informatiu que m'agradaria que repasséssim i que sigui molt puntualment, que és el tema, sobretot, digue'm, Dolors.
Jo, en tema festes, com que avui és l'últim dia que tenim de l'hora del vermut i després comencem a l'octubre, no? Sempre?
Sí, tot apunta que es podria començar a l'octubre.
A mi m'agradaria començar abans, però bueno. Jo recordo que el cap de setmana, primer de setembre, que hi ha Santa Càndia, que es fan els sopars de la diversitat, que com cada any, vull dir que... Més que res, perquè normalment no ens dona temps, com que no hi ha ràdio, no ens dona temps d'anunciar-ho, i penso que avui... doncs m'agradaria això, invitar la gent, una, a tot el que són voluntaris que vulguin participar a la festa major, doncs que s'animin, que facin coses i que facin propostes, però després també en el tema de Santa Càndia, que això ho fem des de l'associació Línia, en col·laboració amb l'Ajuntament, i esperem que aquest any també ens donguin algun cop de mà al Consell Comarcal. Doncs és una iniciativa que va començar molt a poc, amb molta bona voluntat, o sigui, per part de les diferents poblacions, de persones dels diferents països que viuen aquí a Falset i a la comarca. I hi ha representants normalment de França, d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Equador, de Lituània, de Romania, segur que em deixo algú, de Perú. Llavors vull dir que hem anat cada cop intentem fer una miqueta millor. Sempre hi ha algú també autòcton del país, o sigui, intentem fer algun plat d'aquí de casa nostra, del Priorat, i d'això, i sempre hem tingut la sort de tenir molta participació, que la gent ve, s'ho mira, intentem donar les receptes, sempre anem amb una sabata i una espardenya, però bueno, ens anem sortint, o sigui, que ja esperem que aquest any aconseguim fer una miqueta millor. Sempre, cada any, procurem fer una miqueta millor.
Al setembre potser no hi ha finestra, potser no hi ha hora del vermut, però hi haurà informatius. Almenys, vale. De moment, toco fusta i a veure què decideix la junta de l'emissora. Però, en principi, també crec que ho he... No sé si ho he dit al final de l'informatiu, però el tema informatiu durarà tota la setmana fins a finals de mes, i la idea és començar... comentar el tècnic, que sí que ho he dit, repeteixo, la idea és acabar aquest mes de juliol i començar al setembre, tot i que no comenci la programació habitual, podríem dir, d'aquesta casa. A mi m'agradaria marxar dient que Falset a la llei de barris seria una petita...
Estaria molt bé.
Seria molt bé.
Bàsicament ho dic perquè crec recordar, no sé què hi haguin canvis, que es coneixia el 30 de juliol.
Em sembla que sí.
Sí, 30 espero...
o 25, no, sí, potser el
30. Em sona el 30.
30, el 30.
Però això queda, no resta aquí el tomba de la cantonada.
Altra setmana.
I seria bonic acabar amb una bona notícia com és aquesta. I la veritat és que hi ha hagut un tema aquesta setmana que s'ha conegut, que és el de la 68, que hi ha hagut gent que l'ha decebut. Sentíem l'alcalde de Falset Foment dient que se sentia decebut per la decisió de Foment de tirar per Vinaròs, però ja tinc la sensació que aquí al territori més d'un i més de dos han respirat alleujats al saber que se n'anava. No sé si se'ls ha tallat la respiració quan han sabut que es continuarà treballant pel desdoblament de la 420, però a vosaltres què us sembla? Decebuts? No? S'ha de continuar treballant en aquest
jo,
sentit?
Jo, francament i particularment, ni decebut ni content. Les circumstàncies són les que són, dius, bueno, la carretera es podria millorar, sí, necessitem que es millori, com és qüestionable, com qualsevol carretera de les que tenim per aquí. És un tema que no ni em preocupa ni crec que m'arribi a preocupar. O sigui, que hi ha molta gent darrere que sí que li preocupa, s'han fet moltes reunions, i ara aquest dematí llegia el diari que inclús hi ha les cambres de comerç, doncs, em sembla que de Tarragona ja s'ha desmarcat de les altres que continuen apretant per no sé ben bé on, i no ho sé. Suposo que el tema comercial té més cap a fora que cap aquí, potser els afectarà més que anant-ho, no ho sé. I és un tema que no... ni fred ni calor. Entenc que hi hagi gent que s'hagin sentit alleugerits. Vull dir, una part jo també m'hi podria sentir. Per l'altra també dius, hòstia, doncs potser hem perdut una oportunitat que us convenia, no ho sé. No em pronuncio.
Bueno, i és un tema que la veritat és que no... O sigui, no l'he seguit de prop, també us ho dic, o sigui, va haver-hi un dia que va trucar el Josep Maria Cots i va explicar, no?, que ell estava totalment en contra i tal. Jo em sembla una mica així, però em passa com el Jordi, que ni fred ni calor, vull dir que es tenen que millorar les carreteres, que se l'emportin per València. Mira, jo, la veritat és que quasi ho prefereixo, us ho dic sincerament. Penso que aquí tenim que espavilar-nos amb bastantes altres coses i que no és... Bueno, igual la gent que té més visió de la comarca, de la zona, de Tarragona i tal, Potser sí que era important que ara a Tarragona, però jo penso que per nosaltres, en visió de comarca, ens interessa donar-nos a conèixer i fer tota una sèrie de coses i esforços que no era, per mi, pel meu punt de vista, no era el prioritari. Vull dir que sí que penso que tot el que s'està fent de turisme a la comarca, les cases rurals, tota la promoció turística en relació al vital, està sent seca de bona mà, de que la Generalitat ho vol prendre, tant l'experiència del Priorat com la del Consell, com la del Gironès. Serà que és com a models a seguir, o sigui, de ben fet, o sigui, de tot el que és la promoció turística. Jo penso que aquesta és la nostra arma, vull dir que davant de la crisi, o sigui que tenim que procurar molt tots aquells productes, que sentim-nos orgullosos de la nostra terra, del nostre paisatge, dels productes que elaborem, fer-ho bé i saber també no posar-nos massa, no? Se'ns posin els fums, sinó ser amables, acollidors, i que la gent torni a fer vacances als pobles, que disfruti del menjar.
Jo diria que una mica a la força tornarà a pujar el turisme interior per la situació econòmica.
Però pensem, el turisme que ve aquí, o sigui, molt del jo crec que el turisme que ens interessa, que l'altre dia parlàvem, és el turisme, o sigui, en aquest país hi ha molt funcionari, no ens enganyem, i els funcionaris són els que menys estan acusant la crisi i està posant moltíssim a l'estalvi. Recordem que en aquest país, quan hi ha crisi, sí que és veritat que hi ha gent que s'ha quedat sense feina, però resulta que els que tenen possibilitats de circular, també, per si les mosques, prenen precaucions i són els que frenen, i els que no consumeixen, i són els que fan posar a l'índex d'estalvi, que ha posat moltíssim a l'estat espanyol. Llavors, vull dir que això ens convé, que sigui la gent que, doncs això, jo sempre poso l'exemple, que no se'n vagin a Cancún, ni se'n vagin a Xina, ni ara a Birmània, per posar l'exemple d'uns quants coneguts d'aquí que han fet vacances altres anys a aquests països, pues, i que vinguin aquí, que vinguin amb cases rurals, que vinguin a la casa tal, que surtin, que consumeixin a les botigues. Jo crec que això és el que tenim que aconseguir, per tant donar un bon aspecte al poble, no?
Jo no sé si serviria pel turisme, però abans, fora de micro, el senyor Puigdemont comentava que no era vi de poble, és vi de vila.
Vi de vila.
No sé si això ens pot servir. Almenys l'objectiu d'unir el vi i el territori, jo diria que més enllà no es pot anar.
Sempre es pot anar més enllà, Jordi. Sempre.
Pues ja m'explicarà com.
Bueno, és molt llarg i molt complicat. I està tot obert. Si el vi de vila ajudarà al turisme, no ho sé, ajudarà que potser es conegui més. Vull dir, sí que des que es parla del Priorat, doncs inclús encara hi ha gent que relaciona amb vi, vull dir, quan sent Priorat diu, no, Falset és Priorat, parlant de vi. Doncs el vi de vila va un punt més enllà de dir, no, el Priorat és una zona més petita, sinó que hi ha dins del Priorat, doncs el que es pretén és que la gent coneguin zones més concretes, arribar al que són pobles, que no són exactament els límits polítics del poble. Això no sé si la notícia de l'informatiu sortia o no, però com que coneix una mica el tema, per exemple, hi haurà parts del terme municipal de Falset que estan dins de la d'Ocupriorat que no seran vins de vila de Falset. Hi haurà una part que serà vi de Porrera i una part que serà de Gratallops.
Però hi ha una subzona de Falset.
Hi ha una subzona de Falset, exacte, però si tu te'n vas cap a Porrera per la carretera vella, la que arribes de l'Alcoll, de coll a coll, tot allò és Falset. Bueno, tots els propietaris, la gran majoria de propietaris, són de Porrera, són finques que tradicionalment han estat lligades a Porrera. Miren cap a Porrera. El terreny és més, té la seva lògica que no siguin Falset. Jo, per exemple, estic treballant a Poboleda, hi ha una part molt important de les vinyes que treballo jo al celler que són de la Morera. Però aquestes vinyes passen a ser de Poboleda. Per què? Perquè és que no ho diries mai que són de la Morera, estan molt lluny. Està molt lluny, els terrenys són diferents, els propietaris són tots de l'àrea de Poboleda. Vull dir, està partit amb uns criteris,
sí,
doncs,
sí,
bastant...
No, no només,
històricament, inclús ja fa més de 10 anys ja s'estan fent els tastos de vins i pobles, i finques, no sé si està molt al cas de què va, però és una mica uns tastos a cegues on tots els cellers que volen participar, l'aquest any m'agraden més de 60, on es tasten els vins això a cegues i es fan després uns estudis estadístics per intentar veure si d'una zona en una altra hi ha unes diferències o la gent les percep al tast diferent, sempre sense saber el que tastes, no? O sigui, és una feina que fa molt temps. Darrere hi pot haver també, i ara potser faig una mica d'advocat del diable, dic, ràpidament hi haurà uns pobles que es posicionaran com a millors que uns altres. Bueno, si tu tens una ampolla i posa priorat, si saps que hi ha algo més petit que està més reconegut, doncs ja fas una mica de filtre. I em penso que és una iniciativa molt bona. Que hi pugui haver gent que prengui com una iniciativa d'uns per fer fora uns altres, no ho sé, però s'ho he sentit a dir, saps? Però penso que és molt bona, i és una mica també copiant models francesos, el que es diu el village, doncs està perfectament afincat a qualsevol dels territoris d'això, de les denominacions de França, doncs no crec que sigui pas dolent, al contrari, és molt bo, el que passa que se sàpiga si gestiona molt bé. I hi ha molta feina a fer amb això.
Home, la qüestió és que sí que hi haurà la subzona, però damunt...
Sí, exacte, el genèric...
Físicament...
Genèric continua apareixent. I el priorat. Sí, sí, exacte. Vull dir, les subzones estan dins de la DOQ.
Però no va una mica aquí, al mercat, que el consumidor tingui molt clar aquell producte que el satisfà i el tingui molt ben acotat?
Sí, per una banda sí, per una altra banda no. O sigui, també hi ha els dos tipus de mercat, me sembla. Tampoc no és que ho conegui massa temes comercials, eh? Vull dir, si mires un consumidor més o menys especialista, sí, segur. I això doncs els facilitarà més la cosa, llavors ja buscaran pues, o un Vilella, buscaran una Escaladei o una altra història, sí, això segur. Però també hi ha un altre segment de mercat, i em sembla que és el majoritari, que es guien més per marques. Està clar, o sigui, hi haurà gent que reconeixerà abans una marca d'un celler que no pas d'un poble, i d'aquell poble hi ha no sé quants, no ho sé. Et dic, hi ha models que, de França que s'etiqueta amb un nom d'una finca, vull dir, i diversos cellers amb la mateixa finca.
Bueno, aquí també passa.
Sí, no, però és diferent. Algun. Però vull dir, arribar a posar la marca, la finca, ja no el poble. O sigui, encara un segment més. Vull dir, per exemple, em sembla que, ara parlo de memòria, igual m'equivoco molt, però el que és Borgonya, parlem de Borgonya, però si te'n vas a Borgonya trobes que hi ha més de 50 denominacions d'origen. O zones delimitades. Algunes són poble i dins dels pobles hi ha diverses finques. Inclús de les finques hi ha diversos propietaris o diversos elaboradors. I quan tu compres una ampolla allí, veus amb molt gran el nom de la finca, en cap cas saps que és un Borgonya, no? La paraula Borgonya no surt cap lloc, seria com aquí, com un Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, mos porten quasi 200 anys d'avantatge. Hem d'arribar aquí? No ho sé. Potser agafant-ho com a model hem de buscar un altre lloc on anar a parar ara, no ho sé. Però bueno, és un bon, jo penso que és un bon pas,
I el tema de la Unió de Pagesos, aquesta protesta que van fer ahir a Tarragona venent vi a preu de cost, tan malament es planteja la propera campanya?
Home, no està per tirar i coets, vull dir, algú et dirà que això ja feia temps que es veia, vull dir, gent del sector, gent de fora del sector diran, i això jo deia que no podia ser vendre en aquests preus, no ho sé. La cosa no està per tirar i coets, vull dir, això està clar, vull dir, les frenades que han hagut no hi ha un guany, ja fa uns quants anys que es comença a acumular vi als cellers, doncs hi ha cellers, jo coneixo que hi ha cellers que està tot estocat, tens vi de dos collites dins el celler i dius, i ara com, què faig per treure, no? O què faig per entrar el nou? Evidentment arriba un punt que no hi pot entrar el dels pagesos, sí, clar, però també quan una cosa funciona una mica tots mos hi apuntem. No és que sigui culpa dels pagesos, el pagès el que ha de fer és treballar com pugui amb les opcions que tingui, això està clar. Però potser no s'ha sabut preveure abans de que tot el que s'ha plantat en els últims anys arribaria un moment que produiria. Vull dir, si mires les estadístiques de plantacions de fa uns anys cap aquí, doncs s'ha plantat moltíssim, ara s'ha anat frenant.
Hi ha hagut una entre el 2007 i el 2008.
Exacte, però vull dir, 10 anys, 10 o 12 anys endarrere, em sembla que el priorat s'ha duplicat el nombre d'hectàrees. No. Això vol dir duplicar la producció, vull dir, agafant-ho sense anar a veure si a més han augmentat la producció perquè s'ha treballat més bé, no ho estic dient això, no? Però vull dir, com a mínim, si no augmenten les hectàrees, si s'han doblat les hectàrees, s'ha doblat la producció. Si no s'han doblat les ventes, doncs encallem en algun lloc o altre.
Però aquest cas que denuncia l'Unió de Pagesos també es pot donar al priorat, perquè crec que recordar que és sobretot als grans compradors.
Sí, bueno, també ho he llegit avui al diari de Tarragona, que parlàvem que...
No és el mateix.
Pel que recordo que he llegit avui al diari, parlaven de que un quilo de raïm té un cost de 40 cèntims i que els hi paguen a 30 o inclús menys. Clar, vull dir, si poses el priorat... Inclús hi ha el Montsant, vull dir, ja no parlant com a priorat el DOQ, no com a Montsant, això, penso que són uns números inclús una mica baixos, no sé quins preus se paguen, però 30 cèntims trobo que és molt poc. Vull dir, aquí em penso que això és més ja orientat de temes de Penedès i això em sona més a cava i coses d'aquestes. I el priorat, 40 cèntims, no m'ho crec. El que és priorat DOQ, ni de conya amb 40 cèntims fas un quilo de raïm. Vull dir, segur que no, l'altre dia també ho parlàvem amb un, diu, a mi el que em costa menys, em sembla que va comptar, li costava uns 80 cèntims.
80 cèntims.
Uns 80 cèntims. I això el que li costava menys, vol dir una vinya amb un pla, doncs que la pots treballar tot amb tractor, i tens el rec més o menys, i que tens fàcil accés, i ja te'n vas amb una vinya de, ja no et dic un coster, amb un coster és prohibitiu, si ho haguessis de... Si no ho treballes tu directament, si ho haguessis de donar jornals, vull dir, ni a 3 euros te pagues el raïm. Però per què? Perquè, a veure, al final un cep costa... No és que costa el mateix, però li has de fer les mateixes feines en un lloc que en un altre. Si et produeix en un lloc el doble o el triple que en un altre, clar, te'n vas amb un coste i pots produir 300, 400 grams. Si poses en un bancal pots fer de quilo a quilo i mig tranquil·lament, i si ho poses en un pla i ho regues i ho abones, pots arribar a 7 o 8 quilos, i si te'n vas i el penedeix, no t'ho dic. M'entens? Clar, llavors dius, hòstia, quan... És molt relatiu la producció per això, no?
Bueno, però és una miqueta el que ens explicava el dia aquell que va venir el Pérez, no? O sigui que també l'accés a producció tampoc no és convenient, o sigui que a l'haver-se doblat, o sigui que hi ha que mantenir una qualitat, que és veritat que, per exemple, el que dius d'un servins, hi ha que explicar-ho, no? Perquè vull dir que bueno, jo almenys allò quan parlo, no, a Barcelona, clar, vull dir que no, parles dels vins del Priorat, la gent diu, oh, és que t'expliques, no, està amb un coster, com estic... Clar, vull dir que això són valors afegits, o sigui que llavors jo crec que també sapiguer posar-nos al lloc, o sigui que una miqueta això de l'augment de producció també és com dels hotels de Barcelona, que abans deien a cada porta hi ha un bar, ara a cada porta hi ha un hotel, o sigui que clar, que quan una cosa va bé resulta que tothom s'hi apunta, llavors vull dir, suposo que es té que buscar l'equilibri perquè, i no, jo penso que tenim que tenir molt clar que no som el Penedès i que no tenim que ser el Penedès, vull dir que...
No ho som, me penso.
No, però vull dir que no, però que, no teni, que el model Penedès no és el nostre model.
Jo crec que no,
de la comarca no, i tenim que defensar-lo.
No el podem...
I no, és que no tenim que defensar el nostre model, jo penso, perquè és un altre tipus de model, més lligat a la terra, més lligat a la cultura artesanal, amb una determinada qualitat, i sobretot també garantint, que a mi és una de les coses que em va agradar del Pérez, no? Intentar garantir la qualitat de vida dels agricultors. Jo crec que això és molt important, o sigui, que no té que ser allò... que no fer-se, o sigui, que té que haver-hi com un repartiment, i per això té que ser com els preus tenen que ser d'una determinada manera. Jo penso que l'altra cosa que tenim descuidada, i torno a dir, i bueno, ja sé que s'han fet coses bones, però jo penso que encara tenim coses per descobrir, és en el tema de l'oli. Jo penso que vull dir que no només és vi, és paisatge,
també té,
és turisme, i és l'oli. I penso que l'oli tenim que saber anar més enllà, saber com buscar les vies comercials i sobretot quines altres produccions a través de l'oli d'oliva es poden fer. Que jo insisteixo sempre molt en això, els andalusos jo penso que han sigut molt llestos en aquest aspecte, que han sabut fer les perles que es venen de medicaments, com aquí prenem perles d'onagre o de fitosoja, doncs als Estats Units, als països nòrdics, venen perles d'oli d'oliva perquè allà és un tresor i és un medicament per al colesterol. Vull dir que, i això doncs, dona també altres vies, hi ha cremes, hi ha sabons, hi ha... vull dir que no, a vegades és allò que ens... O sigui, s'ha de també tenir una miqueta d'imaginació i veure que es poden fer altres tipus de coses, ensenyar, jo penso que a nivell de turisme també té que haver el turisme aquest dels nanos, de la gent jove que pugui venir a visitar els molins, que pugui venir a visitar les bodegues, vull dir, jo crec que tenim tota una tasca a fer, que estem dins de la situació de crisi, jo crec que a pesar de tot ens podem situar bé si som una mica espavilats.
Com es preveuen els propers anys? Perquè dèiem de que hi hauran problemes aquest any, alguns cellers encara tenen l'estoc, com pot anar aquesta situació?
Bueno, penso que serà una mica un efecte de filtre, no? O serà com si passessin un risc enorme i s'emportarà el que s'hagi d'emportar pel mig, que en quedaran segur, ho podrà aguantar tothom, segur que no. O sigui, per mi al final el que em sap més greu, que és més llestimós, és el que parlàvem dels pagesos, no? Vull dir, perquè, clar, quan una cosa va bé tothom s'hi apunta, però la majoria de gent que produeix raïm, almenys en aquesta comarca, potser em llanço a la piscina, però em penso que és així, no hi viu directament, és un complement. Uh-huh. És un complement de caps de setmana, el que sigui. I el fumut és que això, tant vi com s'ha produït ara o tant raïm com s'hi produeix, ni comença a sobrar, i si en sobra, en sobra de tothom. I en sobra del que ho fa de cap de setmana, diu, mira, no em surten els números, ho deixo estar i continuo amb la meva feina, i en sobra del pobre que ha estat allí, doncs, treballant-hi cada dia, i que està torrat del sol, no? Uh-huh. El fumut és que aquí no hi ha diferenciacions, sobra igual d'una banda que d'una altra.
Aquesta campanya serà un punt d'inflexió? O sigui, el riscle es passarà aquest setembre?
Jo em penso que sí. Jo penso que sí, per les notícies que tinc jo hi ha bastants quilos que estan a l'aire que no saben on anar a parar. Vull passa. Que això dius, hòstia, potser és que la gent ha anat a buscar sempre l'última pela quan li han tancat a Montseller que no tenien un compromís llarg de temps o quan se li acaba el compromís o perquè no li han pogut pagar, doncs allà se li ha quedat, no ho sé. Mm-hmm. Saps? Però jo, per exemple, al celler que estic, l'any passat vam estar comprant 50.000 quilos de raïm que no eren del celler, però ara, doncs, amb la baixa de previsions, aquells quilos no es poden assumir. Però ja venien d'altres llocs que no els havien tancat la porta. O sigui, va ser una mica... Ja hem pogut donar una mica d'aire un parell d'anys. Hem estat intentant fer esforços a veure si es poden col·locar en una banda o en una altra, però quedaran coses que no es podran collir. N'hi ha que són de cap de setmana i n'hi ha que són gent que s'hi dediquen de tot el dia. Mm-hmm. I dius, això et sap greu, clar que sap greu, però arriba un punt que dius, és que no pot ni entrar, ni sense preu no pot arribar.
Doncs el que sí que arribem nosaltres és a les 2 del migdia, a l'hora de tancar a aquesta hora del vermut, no només avui,
bueno, aviam, sinó tancar la temporada. Abans de tancar, perquè ja que anàvem amb retard, jo aprofito per dir, o sigui, perquè aquí n'hem parlat moltes vegades del tema del finançament, que almenys hem tingut una bona notícia. O sigui,
bueno, jo és que he sentit tantes versions de que si és positiu, si no és tan positiu, o és un desastre total, ja no sé ni...
Home,
ni
jo penso que de totes maneres, aviam, l'altre dia quan va haver-hi la reunió de les comunitats autònoms, les comunitats autònoms del PP no votessin que no, sinó que es van estindre, no és qualsevol cosa, vull dir que... aviam, jo crec que s'ha buscat un model molt, molt just, o sigui, que aquí han tingut, o sigui, la feina que ha fet la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat ha sigut molt forta, vull dir que s'han treballat, ha sigut molt dura, molt dura. Mira, jo tinc una amica allà que estan en aquesta comissió, ha tingut dos infarts i ha tingut de deixar-ho, o sigui que s'han passat uns anys molt d'usos, que no han entregat, que penso que han aconseguit un acord que és molt beneficiós per al nostre país i que ja tocava, o sigui que jo crec que realment la gent que diu que no són minories, perquè inclús encara que Convergència estigui dient això, jo penso que molta gent de Convergència, perquè jo amics que tinc i tal, et reconeixen que és molt bon acord, i jo penso que públicament dir això els hi fa més mal que no pas bé, perquè en realitat en privat estan dient que sí, o sigui que ja l'altre dia en el Parlament l'Artur Mas ja va començar a baixar el to. Jo penso que no és qualsevol cosa, perquè ens deixarà respirar el tema de la sanitat, el tema, tota una sèrie de temes molt greus a nivell econòmic que feia molta falta.
Bueno, veurem com es desenvolupa. Hi ha veus qualificades en el món econòmic que diuen que no acaba de ser tot el que podria ser, però bueno, jo diria que és un d'aquells temes que difícilment s'arribarà a que tothom estigui content, i el que hi ha diuen que s'ha millorat respecte a l'anterior. Veurem com van les coses. I jo diria que no només el finançament, sinó tota la situació econòmica global.
Bueno, però que tu no et paguin la sanitat, per exemple, o sigui que rebis molt menys del que rebia una altra comunitat autònoma, o sigui, tenint, per exemple, Astúries ha augmentat 700 habitants en aquests últims 10 anys i Catalunya n'ha augmentat quasi 2 milions. Tu tens que comptar per habitants, no pots comptar per tant. O sigui, aviam, jo crec que les persones, veus qualificades, que diguin que no, jo, la majoria que he sentit, siguin del color que siguin, el que diuen és que és el sistema, que era l'important, és un sistema molt... El model. És un model molt més just i equitatiu. I jo crec que el que no podem ser és de tirar-nos de pedres al terrat. O sigui que algun dia els catalans han d'estar contents. I resulta que la gran majoria de catalans, o sigui, no podem anar sempre de víctimes, no, o sigui, hem aconseguit un triomf amb el que després apunta la gent, o sigui que...
Veurem si és...
és bona, jo crec que això és una bona cosa.
Veurem si és petit o gran al setembre, si vols comencem amb això, ja que ja haurem agafat una mica de distància temporal i ja podrem començar a veure si aquestes idees comencen a quadrar en números cantants i sonants i no en les xifres que es diu ara, que són previsions, veurem si es comencen a complir. Gràcies, senyor Puigeu, per acompanyar-nos en aquesta...
No vindré més si continues dient senyor Puigeu.
Doncs... és que és tan formal.
Doncs no cal, que fa molts anys que ens coneixem.
Efectivament. Dolors, moltes gràcies. També la Rosa, que suposo que no ens estarà sentint,
sí,
però que ens ha acompanyat.
Major.
I a tota la resta de col·laboradors que han anat passant i que esperem que l'any que ve doncs, tornin a estar sentats en aquesta taula en l'hora del vermut. També agrair-los als de l'altra banda, els que ens esteu escoltant. Avui una mica tímids, però bueno, ja ho mirarem de cara a solucionar-ho de cara a la temporada vinent. Moltes gràcies, que passeu un bon estiu. Al control tècnic hem tingut el Genís Jodra, que avui quasi se'ns adorm. I ara fa cap al senyor director. Genís, no fas aquesta cara que molts crits no ens podrà donar el senyor director. Ah, sembla que sí, Francesc molt carinyós. Bueno, jo us explicaré què m'ha dit el senyor director a la propera temporada. Gràcies a tots per la seva atenció i fins al setembre o a l'octubre, ja veurem.